Les 8, comença el supermatí. Bon dia, és dimecres 20 de maig del 2026. A Santa Cristina d'Aro ha sortit el sol quan faltaven 6 minuts per 6:45 i estan ara en una temperatura de 16 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissa conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Entre altres temes, en el Supermatí d'avui us explicarem que una baralla al centre de Sant Feliu de Guíxols va acabar diumenge amb un home ferit per arma blanca a la cuixa i que el Badruna Prats de la carrera de Palafrugell rep 2 premis educatius i també que l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia commemora enguany els seus 25 anys d'activitat aquí al Baix Empordà. A l'entrevista d'avui parlarem amb Xavier Serrat, membre de l'organització de l'Onco Music Fest que celebra aquest cap de setmana al Castell de Calonge i com cada dimecres acabarem el Supermatí parlant d'astronomia amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà. Això però serà d'aquí una estona. També ens fem un cop d'ull als titulars més destacats d'aquest matí de dimecres 20 de maig del 2026 aquí al Baix Empordà. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Una baralla al centre de Sant Feliu de Guíxols va acabar diumenge amb un home ferit per arma blanca a la cuixa.
Tal com va avançar el diari de Girona i ha pogut confirmar Ràdio Capital, els fets van passar cap a la 1:00 PM al carrer Sant Domènec. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local i el sistema d'emergències mèdiques.
I els Mossos d'Esquadra de l'àrea regional de trànsit de Girona han obert diligències penals contra 4 persones, 2 homes de 23 i 53 anys i 2 dones de 25 i 35, com a presumptes autores d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. Carla Saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Què ens pots explicar?
Els fets van tenir lloc entre els dies 16 i 17 de maig en diferents punts de la demarcació. El primer accident es va produir la matinada del 16 a la C-65, a Cassà de la Selva, amb un encalç entre un turisme i una furgoneta. La conductora de 35 anys va donar una taxa de 1,8, més de 4 vegades superior al límit penal.
I les exportacions gironines han caigut un 5,2% durant el primer trimestre del 2026, empeses pel sector de les càrnies, Maria.
Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, entre gener i març les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 2.041 milions d'euros i d'entre tots els sectors aquell que té un descens més acusat és l'agroalimentari perquè les seves exportacions han arribat a baixar fins a un 12,8%.
I la justícia a les comarques gironines té un greu problema de manca de personal i ha perdut esforços amb el nou model organitzatiu.
La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, ha subratllat que la llei de mesures en matèria d'eficiència és un bon model, però que ha topat amb que la plantilla a l'administració de justícia no és suficient. A banda dels funcionaris, a la demarcació s'hi suma la mobilitat dels jutges. El president de l'Audiència, Adolfo García Morales, ha exposat que de les 84 places, 20 no estan ocupades per jutges titulars, sinó per substituts, i ha afirmat que és horripilant tenir tantes cadires buides. Per això, la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya insisteix a demanar un complement per als jutges i magistrats de Catalunya.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, què tal, Joan?
El Badruna Prats de la carrera de Palafrugell rep 2 premis educatius.
El centre ha rebut un premi Valdiri Reixac pel projecte Esculturitis, que uneix art i llengua catalana, i també el premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia pel seu model inclusiu, comunitari i participatiu amb les famílies i el territori.
I l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia commemora enguany els seus 25 anys d'activitat aquí al Baix Empordà, Carla.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia celebrat la setmana passada, l'entitat ha organitzat diverses activitats per continuar fent visible una malaltia que encara avui moltes persones desconeixen o no acaben d'entendre.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Sant Feliu incorpora una nova zona de bany adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
Sant Feliu de Guíxols ha estrenat una nova zona de bany adaptada a la platja de Rius i Calvet. L'espai incorpora seients dins de l'aigua, accessos adaptats i zones d'ombra per millorar l'accessibilitat.
I ens has explicat també que Palamós Terra de Mar incorpora la robòtica subaquàtica en l'edició d'enguany.
El Festival Palamós Terra de Mar se celebrarà els dies 23 i 24 de maig amb activitats nàutiques, divulgació científica i robòtica submarina. El certamen posarà el focus en el coneixement del mar i del litoral.
I Palafrugell reforça la recollida comercial al front marítim de Calella, Llafranc i Tamariu els caps de setmana, Ferran.
El servei funciona dissabtes i diumenges a la tarda i s'adreça a establiments de restauració i comerç. L'objectiu és millorar la neteja, evitar desbordaments de contenidors i ordenar la gestió de residus durant els caps de setmana d'estiu al litoral.
I el Club de Velles Catalanes als Cremats de Mont-ras ha tancat una temporada històrica amb l'ascens a primera divisió gironina, Carla.
L'equip montresenc s'ha proclamat campió de la Lliga de Segona Divisió i també ha acabat en primera posició a la Lligueta d'Ascens. Aquest doble èxit li permetrà competir la pròxima temporada a la màxima categoria gironina.
Són les 8 i gairebé 7 minuts d'aquest matí de dimecres. Fins ara, aquests són els titulars més destacats d'aquest matí de 20 de maig del 2026. Titulars que us obviarem d'aquí una estoneta al bloc informatiu. Abans, però, toca repassar el que passa, com sempre, més enllà del Baix Empordà. I comencem amb un dels noms propis de la jornada d'ahir, de José Luis Rodríguez Zapatero, i és que l'Audiència Nacional considera l'expresident del govern el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. La policia va escorcollar durant tot el matí d'ahir l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar al jutjat d'aquí a dues setmanes sobre el suposat cobrament de comissions durant el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I el segon nom de la jornada és Jonathan Andic, que paga la fiança d'1 milió i queda en llibertat provisional, acusat d'homicidi per la mort del seu pare. El fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, ha declarat durant la justícia de Martorell, després que els Mossos l'hagin detingut a primera hora a casa seva. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres han detingut aquest dimarts un home acusat d'assassinar la seva exparella en ple carrer. L'home de 48 anys tenia una ordre d'allunyament de la víctima de 33 anys. L'havien detingut aquest dilluns per trencar-la i havia quedat en llibertat. En clau política nacional, Illa i Junqueras signen l'acord per aprovar els pressupostos del 2026 a l'espera dels comuns. La consellera d'Economia detalla 9 punts pactats amb Esquerra, com ara plans per rehabilitar habitatge, climatitzar escoles o fomentar el català a les xarxes socials. I el Departament d'Educació ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre els sous dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst per als pròxims 4. Així tot, des dels sindicats la consideren insuficient i que no respon a les demandes del sector. I avui dimecres, nova aturada de metges a Catalunya per reclamar millores en les condicions laborals. La d'avui és la 11a vaga, en el que el sector convoca des del mes d'octubre. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari, ha convocat aquest dimecres una concentració davant del Palau de la Generalitat a plaça Sant Jaume de Barcelona a les 11 del matí i reitera que les protestes continuaran mentre que el Departament de Salut no s'avingui a negociar millores en les condicions laborals i professionals que garanteixin una atenció segura i també de qualitat. Avui té gairebé 10 minuts del matí. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió que, com sempre, com cada matí, ens porta aquí al Supermatí, Isaac Vilà.
Situació meteorològica molt tranquil·la, la que tindrem aquest dimecres. Ara mateix encara tenim alguns núvols residuals, una mica aparatosos. Podríem poder deixar 4 gotes aquest matí, primera hora, però en principi, a partir del migdia i tarda, ja s'haurien d'anar obrint més clarianes i, en general, tindríem una jornada ben assolellada. I força suau pel que fa a temperatures. Ara mateix tenim valors entre els 15 i els 16 graus, per tant, valors força suaus, i que així continuarà tant avui dimecres com demà dijous. Per tant, esperem que al llarg d'aquesta setmana les temperatures vagin pujant i ja tinguem un ambient força estiuenc, amb un mar i un vent força encalmats en general.
Doncs esperem que aquestes temperatures suaus es mantinguin i que arribi ja de ple la primavera, que ens fa prou falta després d'uns dies amb una mica d'inestabilitat. Nosaltres fem una petita pausa ara, de seguida hi tornem aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Fins ara.
Supermatí. Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'un euro amb 65 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
Tries entre 4 deliciosos primers, tries entre 6 arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
Per sucar-hi pa, ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
T'esperem a Sidral, essència moma.
Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessible. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Un minut i serà un quart de nou. I com cada matí a aquesta hora toca escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Neus Colomer.
Us heu adonat que a les xarxes socials cada cop hi ha més nanos amb la cantarella que si ets pobre és perquè tu vols, que la mentalitat ho és tot i que els impostos són un robatori? I la pregunta és, de debò ens estem empassant això? Perquè el problema d'aquest discurs no és només que sigui simplista. El problema és que ens està convertint en una societat molt més freda i molt més insensible. Quan et convencen que cadascú té exactament el que es mereix, deixes de mirar el món amb empatia. La pobresa ja no és una qüestió social, és una mena de defecte personal. Segons aquesta gent, tot es resumeix en una frase de tassa motivacional. Si vols, pots. I si no pots, Doncs deu ser culpa teva. Les xarxes han convertit aquesta idea en un espectacle bastant grotesc. Es glorifica el tauró, el paio que dorm 4 hores, que et diu que descansar és de febles i que veu qualsevol ajuda pública com si fos comunisme soviètic. Els impostos són un robatori. Demanar ajuda és mentalitat de pobre i qualsevol cosa que no sigui produir diners sembla una pèrdua de temps. Tot s'ha de monetitzar, tot s'ha d'optimitzar, fins i tot les relacions personals. Ja no fas amics, fas networking, no descanses, recarregues, no vius, rendeixes. I mentrestant, la idea de comunitat se'n va per l'aigüera. És bastant irònic que visquem en l'època on més es parla de llibertat individual i alhora sigui quan més sola se sent la gent. Potser perquè aquest discurs del «si vols pots» porta trampa. No només et promet que arribaràs lluny, també et diu que si fracasses, l'únic culpable ets tu mateix, que no ho volies prou. I això, sincerament, és una barbaritat. És clar que l'esforç importa, i molt. Ningú construeix una vida digna únicament amb bones intencions. Però reduir el destí de les persones a una qüestió de mentalitat no és inspirador, és cruel. Perquè invisibilitza les estructures que condicionen la vida de milions de persones i converteix la desigualtat en una cosa gairebé natural. Una societat sana no hauria d'obsessionar-se a fabricar guanyadors, sinó evitar que qui ensopega quedi abandonat. Hauria de mesurar el seu èxit no pel nombre de milionaris que produeix, sinó per com tracta aquells que no poden seguir el ritme. Perquè el veritable progrés col·lectiu mai no ha consistit que uns quants aconsegueixin un iot, sinó que la majoria pugui viure amb dignitat, estabilitat i esperança. Hem acabat confonent independència amb egoisme, autoestima amb superioritat moral i èxit amb acumular coses que no necessitem per impressionar gent que ni tan sols ens cau bé. I potser convindria recordar una cosa molt simple, encara que avui sembli gairebé revolucionària. Ningú tira endavant tot sol.
Doncs ens adherim a aquest comentari d'opinió de la Neus Colomer. És evident que ningú tira endavant tot sol, tothom necessita dels seus veïns, dels seus companys, dels seus éssers estimats, en definitiva, de tota una societat per poder tirar endavant. Són gairebé, passen ja més de 3 minuts de un quart de 9 d'aquest matí de dimecres. Ara donem pas a l'entrevista. L'Oncomusic Fest creix enguany amb accés gratuït i 3 dies de programació al festival que se celebrarà al Castell de Calonge del 22 al 24 de maig. Aquest cap de setmana manté el caràcter solidari i familiar i la recaptació es destinarà a l'Hospital de Dia de Mèdic de Palamós. Per parlar del festival i del que es farà aquest cap de setmana, ens visita un dels membres de la seva organització, com és Xavier Serrat. Què tal, Xavier? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, com ho teniu això? Ja ho teniu tot a punt? Ja queden algunes coses a polir o com ho tenim?
Sí, més o menys està tot a punt, queda alguna coseta per enllestir, però bueno, les coses d'última hora, com sempre.
No sé si aquesta setmana hi ha hagut una mica d'inestabilitat, ens comentava el nostre meteoròleg, avui ja sembla que sí que hi ha més un cel més serè, més calor. No sé si patiu pel temps o aneu tranquils?
No, la veritat que patim pel temps, perquè és un espai a l'aire lliure, vull dir, i dels, aquest és el 5è any i 3 anys ha plogut, vull dir que estem una mica agafats.
Sí, ja sabem que organitzar activitats a l'aire lliure en plena primavera té aquest risc, és evident.
Correcte, la primavera el que té.
Sí, sí. A veure, parlem una mica d'aquesta nova edició del festival, de la cinquena que comentaves ja. No sé, el festival d'enguany creix, com comentàvem, en nombre de dies. Per què heu decidit això?
Bueno, creix perquè nosaltres considerem des de l'organització, voluntaris i tota la gent que col·labora amb nosaltres, que és un festival que dona peu a que la gent pugui venir, vull dir, i que es pugui adaptar a diversos horaris, com que també tenim els grups que se'ns impliquen. És que és la infraestructura en general que ens ha donat el peu a fer-ho. Total. Digues.
No, comentava que no sé què ens pots explicar d'aquest cap de setmana, quins seran els artistes que passaran per aquests 3 dies de festival, que ha organitzat, també en diferència d'altres anys, o si hi ha alguna novetat, què ens pots explicar?
Nosaltres com a novetat és el que dius, que inaugurem ja el divendres, vull dir, al vespre, comencem a les 6 de la tarda amb la llibreria La Fàbrica, que col·labora amb nosaltres, i després ja entrem a dintre el recinte, vull dir, aquest any és gratuït per a tothom. Tenim moltes activitats, concerts sense parar, vull dir, i artistes que han col·laborat durant els 5 anys, que els hem tornat a demanar si volen col·laborar amb nosaltres, i amb els braços oberts ens han dit que sí.
Quins artistes seran, si ens pots fer un petit abans?
Mira, n'hi ha que es repeteixen i el que dius, la gran majoria, perquè tenim tant... comencem amb Diversiones i The Best Of el divendres, vull dir que són dos repetidors de cada any, els posem dissabte, diumenge i se'ns adapten, vull dir que són per nosaltres encantadors en aquest aspecte. Després ja continuem el dissabte, que tenim en el Litus, que també és repetidor, a l'hora del vermut, tenim la colla gegantera, castells, màgia, inflables, vull dir, tot el que és dintre del festival, tot el que anem fent d'activitats, i després ja continuem amb la tarda amb el que són el grup infantil de Ricus, després tenim un tribut a Estopa, tenim The Funky Station al vespre, i com a repetidors tenim en Haldor Mar i en Pau de Pons aquest any, dissabte a la tarda també.
Clar, perquè tot és...
Ja passaríem el diumenge, que el diumenge ja sí que és després amb Covers Bank, que ja és un clàssic de nosaltres.
Clar, perquè tot i ser un festival, diguem-ne, de música, també hi ha altres activitats, com comentaves, aquesta de inflables, de tallers, no sé quines activitats podrà trobar també, no sé si més destinats a la canalla.
Sí, després aquí, el que dius, tenim activitats, tenim fins i tot aquí com a entitats, perquè ens col·laboren les entitats del poble, tenim els escacs, tenim inflables, tenim, o sigui, la part interior del castell està destinada per més infantil, també tenim Ideant, que els hi munten jocs pels més petits, vull dir, hi ha, el que et comentava, hi ha la màgia, tenim paradetes, vull dir, hi ha una infraestructura, els gegants, castells... Els castells no és que fem castells, sinó que és un taller perquè la gent pugui venir a veure i a fer, a practicar amb ells, que els ensenyaran com funcionen.
Comentaves abans, Xavier, que aquest any l'entrada és gratuïta. Per què heu pres aquesta decisió?
Bueno, vam prendre una decisió així una mica dràstica o variant de lo que s'ha fet habitualment pel fet de que el cel cinquè any, hòstia, agrair a tothom que ha col·laborat durant molts anys amb nosaltres que puguin tenir l'accés. Però independentment d'això vam dir, ostres, fem-ho i fem una mica a veure la prova el cel cinquè any. Vull dir, una mica de gratificació, més que res.
I així tot els beneficis econòmics aniran destinats a l'Hospital de Dia Mèdic de Palamós. No sé per què heu decidit destinar-ho aquí aquest any.
Correcte, mira, l'any passat vam fer la mateixa operació amb ells. La veritat que una gent que se'ns ha portat molt bé, ens ha posat moltes facilitats i nosaltres, doncs, des de l'organització vam decidir continuar treballant conjuntament amb l'hospital.
I la ubicació del festival, diguem-ne, el castell de Calonge, no sé si és un espai idíl·lic per poder muntar festivals d'aquestes característiques.
La veritat que sí, perquè ens donen molt de peu, com que hi ha diverses àrees, podem fer-ne ús, vull dir que amb això també estem molt agraïts, i el funcionament, vull dir, és molt fàcil, entre cometes, de tenir una mica més controlat, tot que no sigui ben bé un camp, o com abans estàvem en el Firal, que ens aportava molta més complicació a l'hora del muntatge.
No sé quin suport teniu, comentaves també ara, abans d'altres entitats del poble, també d'administracions públiques, no sé si teniu una xarxa de suport d'altres administracions, ja siguin locals o supramunicipals, o també entitats o associacions més socials o populars o culturals d'aquí de Calonge o d'arreu de la comarca del Baix Empordà.
La veritat que culturalment tenim les entitats del municipi vàries que ens col·laboren amb nosaltres, val? Igual que l'Ajuntament de Calonge, i després el que tenim és un teixit d'empreses empresarial que col·laboren directament amb patrocinis, que tots aquests diners, tal com ells volen col·laborar, diem, posant el seu logo petit en el got, posant una pancarta o el que sigui, va directament ja a l'Hospital de Palamós. Tot això és el que va sumant, que el festival, de fet, la seva recaudació aquest any integra serà de tot el benefici que es faci a l'interior, o sigui, amb beguda, amb menjar, vull dir, hi haurà una mica de tot a dintre, per poder, o sigui, compensar el que és l'entrada. Diguem-ho d'aquesta manera.
O sigui que la gent que vulgui anar a passar el dia a l'Onco Music Fest podrà també dinar, podrà prendre el que vulgui per allà dins, no?
Correcte, i després el diumenge sí que acabem, com l'any passat vam fer, que la veritat vam tenir una bona resposta, és una arrossada popular el diumenge, al migdia.
Xavier, anem tirem enrere, tirem 5 anys enrere quan va néixer el festival. No sé... com i per què va néixer? Perquè, és a dir, si tirem 5 anys enrere, el 2021, acabaven de treure el cap de la pandèmia, encara no podien fer segons quines coses, i decidíeu muntar un festival de música.
Correcte. De fet, és que es va decidir abans de pandèmia, el que la pandèmia ens ho va parar. Vull dir, el primer any havia de ser el 20, i ens ho va parar. Tot va començar arrel d'una malaltia, i es va decidir, doncs, mira, recaudar fons per poder ajudar a les persones que pateixen d'aquesta malaltia, les persones familiars, a qui sigui d'alguna manera possible. I així es va començar el festival.
I clar, després d'aquests 5 anys ha anat creixent el festival en termes d'assistència de públic, també de noms d'artistes. Com ha evolucionat el festival durant aquests 5 anys ja?
Pues la veritat que està evolucionant molt positivament, tenim una resposta social molt maca, que això és el que ens dona força poder tirar endavant i intentar, pues, dius, va, a veure si aquest any el superem i l'any que ve tornem a posar-nos-hi. I ja és el que dius moltes vegades, nosaltres no estem començant aquest, que ja estem preparant el següent. Vull dir, perquè et dona la força la mateixa gent, el teixit que tenim d'empreses a darrere, vull dir, és que hi ha molta involucració en general del poble. Del poble i de l'entorn, del vol del poble.
O sigui, considereu que s'ha aconseguit consolidar, diguéssim, aquesta oferta cultural aquí a, ja no només al poble, com comentava, sinó arreu del Baix Empordà, en una comarca on hi ha moltes ofertes culturals, on hi ha molts festivals de música, que un pot pensar, ostres, n'hi ha un festival més, potser no tindrà tant d'èxit, però em comentes que no, que sí que té molt d'èxit.
Té èxit, i la veritat que estem molt orgullosos, perquè és una cosa que aquí és altruistament tant de l'entitat com dels voluntaris, perquè tenim un teixit de voluntaris que venen a treballar divendres, dissabte, diumenge, avui a la tarda ja comencem a muntar, vull dir, els hi és igual, vull dir, ells se demanen festa per venir a treballar, vull dir que no és allò que diguis, ostres, aquí hi ha gent, hi ha treballadors, no, intentem que tothom, si voluntari, se senti el més còmode possible, vull dir, hi ha molta involucració en general.
No sé, Xavier, si pel fet de ser la cinquena edició, un número, diguéssim, rodó, no sé si heu preparat alguna sorpresa o el que heu anunciat és el que es farà i ja n'hi ha, evidentment, de sobres, perquè hi ha moltes coses.
Sí, no, el que hem anunciat és el que es farà, perquè sorpreses, la veritat, és que ho posem tot en cartell per intentar que la gent vingui a l'hora que pugui, vull dir, que se sentin a gust amb el festival i que puguin tirar, vull dir, des de les 10 del matí que obrim portes fins a tancar. El divendres sí que comencem a la tarda, amb el que dèiem, la presentació d'una llibreria, bueno, presentació d'un llibre, vull dir que a partir d'aquí, pues, ja t'he dit, comencem el festival.
Hem parlat de com va néixer d'aquests primers 5 anys ja de festival. No sé cap on va l'Onco Music Fest. Quin ha de ser el futur d'aquest festival?
Bueno, esperem que continuï, que puguem anar a fer moltes activitats durant l'any, que això és el que intentem, no estar parats, diguem-ho d'aquesta manera, i sempre intentem col·laborar amb les entitats i que les entitats col·laborin amb nosaltres. Vull dir que sigui una mica entre tots, fem poble, fem cultura, fem una mica de tot.
Deies abans que encara no heu celebrat l'edició d'aquest any, que ja penseu en l'edició de l'any vinent. Esteu treballant ja per la sisena edició del festival o encara és afiat?
Bueno, el que dius, com que nosaltres intentem parlar amb els grups, sisplau, que, hòstia, voleu col·laborar, tal i qual, clar, això et dona peu, ostres, mira, a veure si l'any que ve podem lligar-ho i tal i qual, clar, ja et dona peu a tirar endavant. Uh-huh. És una mica tot plegat.
Doncs Xavier Serrat, membre de l'organització del festival de l'Onco Music Fest, que celebrarà aquest cap de setmana, moltíssimes gràcies per passar pel supermatí aquest matí de dimecres per explicar-nos una mica més d'aquesta cinquena edició ja de l'Onco Music Fest, i esperem que vagi molt i molt bé i que ja no siguin 5, sinó que siguin ja 50 edicions d'aquest festival tan bonic.
Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i que a veure si ens hi podem veure.
I tant que sí, que vagi bé, bon dia, Xavier.
Merci, bon dia, que vagi bé, adéu-siau.
I quan són gairebé... Falta un minut per dos quarts de nou d'aquest matí de dimecres. Arriba el bloc informatiu d'aquest supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I comencem el bloc informatiu explicant-vos que una baralla al centre de Sant Feliu de Guíxols va acabar diumenge amb un home ferit per arma blanca a la cuixa. Tal com va avançar el diari de Girona i ha pogut confirmar aquesta ràdio, Ràdio Capital, els fets van passar cap a la una del migdia del carrer de Sant Domènec. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local i el sistema d'emergències mèdiques, Maria Alzina.
Quan els agents van arribar-hi, van trobar un home d'uns 40 anys amb una ferida a la cuixa provocada per una arma blanca. Els sanitaris el van atendre al lloc dels fets i posteriorment el van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Tot i que la ferida semblava més greu en el lloc dels fets, la víctima només va necessitar rebre punts de sutura. Ara està pendent de declarar davant la policia. Segons fonts policials, l'home ferit va facilitar dades sobre el presumpte agressor. A partir d'aquesta informació i dels testimonis recollits, els Mossos van identificar a un jove de 20 anys sense antecedents policials. La matinada de dilluns, cap a 1:45, la policia local de Sant Feliu el va localitzar al carrer d'Àngel Guimerà mentre consumia alcohol amb un grup de persones. Els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de lesions. També va recuperar el ganivet utilitzat en l'agressió. Els Mossos mantenen oberta la investigació per esclarir els motius de la baralla. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició judicial.
I els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona han obert diligències penals contra 4 persones, 2 homes de 23 i 53 anys i 2 dones de 25 i 35, com a presumptes autores d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets han tingut lloc entre els dies 16 i 17 de maig en diferents punts de la demarcació, Carla.
El primer accident es va produir la matinada del dia 16 de maig a les 6:65 a Cassà de la Selva en un encàs entre un turisme i una furgoneta. La conductora de 35 anys va donar una taxa de 1,8 més de 4 vegades superior al límit penal. El segon sinistre va ser a la GI 643 el mateix dia a Serra de Daró, on un turisme va sortir de la via i va volcar. Les dues persones que anaven al vehicle van resultar ferides lleument. El conductor de 23 anys va registrar 0,65, més del doble de la taxa permesa. Poc després, a la GI 644, a Forallac, un altre vehicle va sortir de la carretera i va acabar encastat en un pas d'aigua. El conductor de 53 va donar 0,81, triplicant la taxa permesa. Finalment, ja al matí del dia 17, a l'AP7 a Maçanet de la Selva, es va produir un encalç entre un camió i un turisme. La conductora de 25 anys va donar 0,68, més del doble de la taxa permesa. Tots els implicats hauran de comparèixer davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia quan siguin requerits.
Les exportacions gironines han caigut un 5,2% durant el primer trimestre del 2026, empeses pel descens de les càrnies. Segons la estadística que periòdicament publica el Ministeri, entre gener i març, les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 2.041 milions d'euros. D'entre tots els sectors, aquell que té un descens més acusat és l'agroalimentari, perquè les seves exportacions han arribat a baixar fins a un 12,8%, Maria Alzina.
I dins l'agroalimentari, les càrnies són les que registren la pitjor davallada davant l'impacte dels aranzels que la Xina va aplicar a la Unió Europea com a represàlia pels gravàmens del cotxe elèctric. Sobretot en el cas del porc, que durant 5 anys ha d'assumir un impost temporal del 9,8%. Segons recull l'estadística del Ministeri, els aranzels s'han traduït en un descens fins al 24% de les vendes en el cas de les càrnies gironines, perquè si entre el gener i el març del 2025 les empreses del clúster van exportar per valor de 486,97 milions d'euros, aquest trimestre la xifra ha arribat a davallar fins als 369,91 milions d'euros. Per darrere de l'agroalimentari, el sector gironí amb més presència a l'exterior és la indústria química. En total, entre el gener i el març del 2026, les químiques han exportat compostos i productes per valor de 366,4 milions d'euros. I en aquest cas la xifra també va de baixa, en concret un 8% si es compara amb el mateix període del 2025. Sí que és veritat, però, que dins el sector químic la situació no és homogènia entre totes les empreses, perquè les farmacèutiques, tot i no poder capgirar el global, han registrat un lleuger increment d'exportacions al llarg d'aquest primer trimestre del 2025. Per últim, i com a tercer sector en importància, els fabricants de maquinària trenquen la tònica dels altres dos i tanquen un trimestre a l'alça. Això sí, en aquest cas, l'increment d'exportacions d'un any per l'altre és d'un 3,5% i no permet eixugar els descensos que registren tant l'agroalimentari com les químiques.
I pel que fa a destins per proximitat i com ja és habitual, França continua sent el principal mercat dels productes gironins.
Durant aquest primer trimestre, les empreses de la demarcació han exportat per valor de 478,65 milions d'euros al País Gal, una xifra això sí inferior a la del mateix període del 2025. També baixen les exportacions a Itàlia, que queda en els 202,91 milions d'euros de l'any passat, que ara passen als 170,45. Per contra, però, creixen les vendes de les empreses gironines a l'exterior cap a Alemanya, cosa que fa que aquest país se situï en segon lloc del rànquing. Per últim, si es passa la lupa per destins, sí que en destaca la caiguda que ha experimentat la Xina dins el llistat de països. Si durant el primer trimestre de l'any passat el gegant asiàtic va situar-se en cinquè lloc, ara ja ha caigut fins a la tretzena posició del rànquing. En concret, aquest primer trimestre del 2026, des de la demarcació, s'han exportat 44,9 milions d'euros en productes, sobretot carn de porc, cap a la Xina, és a dir, un 50% menys.
La justícia a les comarques gironines té un greu problema de manca de personal i ha perdut reforços amb el nou model organitzatiu. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha subratllat que la llei de mesures en matèria d'eficiència és un bon model, però que ha topat amb que les plantilles a l'administració de justícia no són suficients, Maria.
L'aplicació de l'anomenada llei d'eficiència ha suposat un canvi organitzatiu en l'administració de justícia. L'objectiu és optimitzar recursos i adaptar-la als reptes socials i tecnològics actuals. A la pràctica, les mesures s'han traduït en una nova estructura judicial. Els tribunals d'instància que han substituït el model tradicional per una organització col·legiada. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha remarcat que ara estan avaluant com està funcionant aquest desplegament i, tot i que precisa que encara és una mica aviat per treure conclusions definitives, assenyala que el nou model ha topat amb la realitat de l'administració de justícia, que és la manca de recursos. Segons Mercè Caso, el nou model és un bon model sobre el paper perquè tendeix a l'especialització i a la flexibilització, però la realitat és que no són suficients funcionaris, jutges ni lletrats de l'administració de justícia. La implantació del nou model organitzatiu ha suposat reestructurar totes les oficines i, mentre s'han resolt els trasllats i impulsat el procés d'estabilització de places, s'han escurçat reforços que abans eren pràcticament estructurals i no conjunturals. Caso ha afirmat que tenen el compromís del Departament de Justícia, responsable d'aquesta plantilla de funcionaris, per tornar a col·locar aquests esforços. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alerta que això, sumat a l'increment del nombre de casos que arriben a la justícia, complica una resposta ràpida i eficaç de cara a la ciutadania. A les comarques gironines, a més, també s'hi afegeix un dels problemes endèmics, que és la mobilitat de jutges que arriben en primer destí, sortint de l'escola judicial i que després d'un any de ser aquí marxen a altres llocs.
El Badruna Prats de la carrera de Palafrugell ha estat reconegut amb dos premis destacats del món educatiu català. El centre ha rebut un premi Baldiri Reixac i el premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia per ser un model inclusiu i la implicació de les famílies i el territori. Ferran Castelló.
D'una banda, l'escola ha estat distingida als Premis Baldiri Reixac organitzats per la Fundació Carulla, pel projecte Esculturitis. La proposta ha estat premiada dins la categoria Experiències, que reconeix iniciatives educatives que impulsen les arts i el català dins les aules. L'alumnat va fer un treball de descoberta de les escultures de Palafrugell, els seus autors, els materials i el significat de les obres. L'activitat també relacionava les escultures amb frases fetes, cançons i expressions en català per unir patrimoni, llengua i cultura contemporània. El treball es va tancar amb una presentació dels aprenentatges a les famílies. Els Premis Baldiri 2025-2026 han reconegut 28 centres educatius i participaven 137 projectes. I d'altra banda, el Badruna Prats de la carrera també ha rebut el Premi Ensenyament 2026 de la Fundació Cercle d'Economia, compartit amb l'Escola Cervantes de Barcelona. El jurat ha valorat especialment el model inclusiu del centre, la implicació de les famílies i la vinculació amb el territori. Actualment, el centre educatiu escolaritza alumnes a diverses nacionalitats i treballa en un projecte educatiu únic des de la fusió entre l'Escola Badruna i l'Institut Prats de la carrera. El model incorpora metodologies vinculades a les disciplines científiques i tecnològiques, els objectius de desenvolupament sostenible i els projectes comunitaris amb entitats i iniciatives del municipi. El jurat també ha destacat la participació activa de les famílies en el seguiment educatiu dels alumnes i la connexió del centre amb activitats socials, culturals i ambientals del poble.
L'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia commemora enguany els seus 25 anys d'activitat aquí al Baix Empordà. Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, celebrat la setmana passada, l'entitat ha organitzat diverses activitats per continuar fent visible una malaltia que encara avui moltes persones desconeixen o no acaben d'entendre. En una entrevista en aquest programa al Supermatí, la psicòloga de l'associació, Nuri Pérez, i la coordinadora del Baix Empordà, Lali Murillo, han explicat que la realitat quotidiana de les persones afectades i la feina que desenvolupen des de l'entitat.
Durant la jornada commemorativa del Dia Mundial de la Fibromiàlgia, diferents municipis de la comarca van il·luminar espais públics amb el color lila, el representatiu de la malaltia. La fibromiàlgia és una síndrome de sensibilització central que provoca dolor musculoesquelètic crònic i una simptomatologia molt àmplia.
El diagnòstic avui dia, no hi ha unes proves definides, tot i que hi ha uns protocols. És una malaltia reconeguda per l'OMS. Abans hi havia allò dels típics punts gatell, uns punts en els que hi ha un dolor determinat, però ara és a través, diguéssim, de la simptomatologia.
Aquest fet provoca que moltes persones afectades hagin de passar per un llarg procés abans d'obtenir un diagnòstic clar.
L'associació necessitem per a això, per a lluitar, no? De que realment és una enfermedad que existe, una enfermedad que el dolor existe, porque eso sí que se hizo la prueba hace muchos años, y el cerebro actúa de diferente manera, de que había dolor, el dolor existe, no está inventado.
Lali Murillo i Nuri Pérez formen part de l'associació des dels seus inicis al Baix Empordà. Les dues destaquen que al principi l'entitat era molt petita i que sovint costava trobar persones disposades a participar-hi. Amb el temps, però, han aconseguit consolidar una xarxa de suport important a la comarca.
Sant Feliu de Guíxols reforça l'accessibilitat a les platges amb una nova zona de bany adaptada a Rius i a Calvet. Berta Roura.
Sant Feliu de Guíxols ha posat en marxa una nova zona de bany adaptada a la platja de Rius i Calvet, destinada especialment a persones amb mobilitat reduïda. L'espai incorpora 22 seients instal·lats dins de l'aigua per facilitar el bany amb més comoditat i seguretat. La zona també compta amb un camí d'accés adaptat des del passeig, un tendal per generar ombra i un sistema de boies que delimita l'espai dins el mar. La ubicació s'ha escollit després d'un estudi tècnic per garantir tant l'accessibilitat com la seguretat, tenint en compte les condicions del mar i les corrents de la zona. Des del consistori, la regidora de Medi Ambient i Platges, Marifé Larragay, ha destacat la voluntat de continuar avançant cap a unes platges més inclusives i accessibles per a tothom. Aquesta nova instal·lació se suma a altres serveis adaptats ja existents al local guixolenc, com les baranes d'accés a l'aigua. I a la platja de Sant Pol, aquest estiu, s'ampliarà el nombre de baranes disponibles fins a 5 unitats. L'Ajuntament també ha anunciat la renovació dels punts de vigilància dels socorristes abans de l'inici del servei de salvament, previst el 13 de juny.
I Palafrugell ha posat en marxa un reforç de la recollida comercial als fronts marítims de Calella, Llafranc i Tamariu. El servei funciona els dissabtes i diumenges a la tarda, adreçat a establiments de restauració i comerç de primera línia de mar, Ferran.
L'objectiu és millorar la neteja dels espais públics i evitar desbordaments de contenidors durant els caps de setmana. Els establiments han de dipositar els residus separats entre les 4 i les 5 de la tarda. La recollida municipal es fa entre les 5 i les 8 del vespre. S'inclouen les fraccions d'orgànica, envasos, vidre i paper i cartró. L'Ajuntament recorda que els residus comercials no es poden deixar als contenidors de la via pública, excepte el rebuig. La mesura permet reservar els contenidors per a ús domèstic i reduir saturacions en moments d'alta activitat. A les pròximes setmanes es faran reunions informatives amb els establiments per explicar les novetats.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí de dimecres, hem d'anar fins l'espai amb en Francesc Pruneda, tot i que avui crec que ens quedarem una mica més a prop, o m'equivoco?
Molt bones, doncs sí i no. Sento ser tan crític, però en part sí, en part no, en part ens haurem de quedar propet i en part haurem de viatjar uns quants milions de quilòmetres.
Perquè avui parlem d'aurores boreals, que no desvetllem...
Avui parlem d'aurores, correcte.
Desvetllem el misteri. He dit aurores boreals perquè va allò... Però aurores. Primer de tot, què són i com sorgeixen, no? Perquè és un fenomen que veiem al nostre cel, nosaltres no, però allò en imatges i a llocs on es poden veure perfectament. Què són?
Val, primer de tot, veient que has tingut també una miqueta el lapsus així, hauríem de dir-ne aurores polars.
Ui.
Val. Polars. Però sí que és veritat que tenim les boreals, que es veuen a l'hemisferi nord, i les australs, que es veuen a l'hemisferi sud. Per tant, nosaltres, per proximitat, sempre parlem d'aurores boreals i és correcte, no hi ha cap mena de problema, però, evidentment, si ens anéssim a l'Antàrtida, allà mouríem les aurores australs. Val. Això primera. Segona, abans d'explicar què són, d'entrada, això, no, volia deixar-ho pel final, però ja ho deixo d'entrada. És una experiència que recomano a tothom poder-ne intentar veure, ni que sigui un cop a la vida.
Ai, quina... ara, és que ara... Vull dir... És que ara m'estic imaginant, dic... Ai, que fantàstic. Ja m'agradaria, poder-hi anar, allò de dir... És una cosa que has de fer un cop a la vida, no?
Realment és una experiència brutal i ni per les imatges, fotos o vídeos que pugui haver-hi a xarxes que podeu trobar per internet, no té res a veure com el fet d'estar allà sota del pròpiament són les aurores boreals. I ara, havent posat una mica doncs, de dentetes, anem a explicar doncs, què són les aurores boreals. Bàsicament, les aurores és un fenomen que es produeix a la nostra atmosfera. Com bé deies, és un fenomen proper, o sigui, no estem fora de l'espai, sinó que és un fenomen que passa a la nostra atmosfera. I què és exactament? Doncs el que passa que la nostra atmosfera, que no hem d'oblidar que bàsicament està composta de nitrogen, unes tres quartes parts, i d'oxigen, més o menys la quarta part que queda, tot i que hi ha un 1% d'altres gasos, doncs aquests gasos es troben que quan reben certa quantitat d'energia emeten llum. El nitrogen, quan rep energia, emet llum d'un color blau, entre blau i lila, i l'oxigen, quan rep energia, emet llum, bàsicament, un color verd en algunes circumstàncies i color vermell en unes altres circumstàncies. A més, també s'ha de tenir en compte que l'oxigen reacciona de forma molt més fàcil que no pas el nitrogen. Per tant, encara que n'hi hagi menys, és més fàcil de, com es fa servir l'expressió en química, d'excitar-lo i que emeti llum. Per tant, necessitem que algú doni energia a aquest oxigen que tenim en la nostra atmosfera. I el culpable de donar-li aquesta energia per emetre aquests colors i aquestes formes que veiem en les fotografies de les aurores és el Sol. I per això també deia doncs, que hi ha una part que està més lluny. Bàsicament, una aurora no és res més que la reacció de l'oxigen de la nostra atmosfera a partícules de molta alta energia que arriben del Sol, que formen justament aquestes formes que van canviant contínuament i que sembla que siguin com llençols que van ballant. De fet, ho sembla, realment. I doncs, és aquesta interacció entre la nostra atmosfera i partícules carregades amb molta energia que prové del Sol. Bàsicament, això serien les aurores.
I per què hem decidit parlar d'aquest tema avui? Perquè em comentaves, no?, que potser no és el tema més allò ara a nivell context, no?, que haguem de tractar, però... Perquè...
I argumentaré. Va, bàsicament, perquè es produeixen les aurores, s'han de produir una sèrie de fenòmens que han de coincidir en el temps. Un, que sigui de nit. Sembla una tonteria, però no, és un fenomen important. Ha de ser de nit, perquè de dia... A veure, de dia, si hi hagués una aurora extremadament bèstia, sí que es podria arribar a veure, però no és el cas habitual. I si realment una aurora la podem veure de dia, tindrem problemes. També us ho dic, després ho especificaré. Però bàsicament necessitem, primer, que sigui de nit. Segona, necessitem que el Sol ens enviï moltes partícules carregades, normalment és que càrregues positives i negatives solen ser, aquestes partícules solen ser electrons que tenen càrrega elèctrica negativa o fins i tot protons que tenen càrrega elèctrica positiva i que arriben, tot i ser partícules molt petites, arriben amb una grandíssima velocitat, pot anar dels centenars de quilòmetres per segon als milers de quilòmetres per segon, o sigui, realment és molta velocitat, i a més ha de coincidir en que aquestes partícules realment ens causarien molts problemes. Nosaltres, per sort, tenim un camp magnètic que les repel i que les recondueix cap als pols. Per això es veuen més cap al pol nord o cap al pol sud, perquè realment aquestes partícules, els nostres escuts protectors els han enviat cap allà. Per tant, el tercer factor hauria de ser que estiguéssim a prop d'un lloc on el camp magnètic sigui més intens. En aquest cas, cap al pol nord o cap al pol sud. Bé, hi ha un quart fenomen, que no hi ha d'haver-hi núvols.
Important.
També és un fenomen important, però que també s'ha de tenir en compte. Per tant, haurien de coincidir aquestes quatre coses. I per això, justament, quan anem cap al nord, el que seria doncs, Suècia, Finlàndia, Noruega, o Alaska, Canadà, doncs, Islàndia, fins i tot, serien doncs, zones més probables en poder veure les aurores, perquè realment està més a prop del pol nord magnètic, doncs es concentra més les partícules allà. Però és clar, ara que estem arribant a l'estiu, justament al pol nord, les nits s'estan escurçant i fins i tot hi ha algunes zones que no és de nit. Per què en parlo ara? Doncs perquè justament acabem de sortir del que seria un màxim d'aurores. I per què és un màxim d'aurores? Perquè ha coincidit que hem tingut justament l'hivern en l'hemisferi nord, per tant que hem tingut nits molt llargues a l'hemisferi nord, i també ha coincidit que acabem de sortir d'un màxim solar, és a dir, el Sol, aquestes partícules no les emet de forma aleatòria, sinó que segueix uns cicles, d'11 anys. Cada 11 anys el Sol entra en una fase de més emissió i, després baixa fins a un mínim i torna a pujar. Aquest cicle dura 11 anys i una miqueta més. I ara n'estem sortint. Què vol dir això? Que si ara voleu veure aurores, no dic que no en pugueu veure, però primer, ens hauríem d'esperar de quedar-nos a l'hivern. Hauria de ser més a l'hivern si ens mantenim a l'hemisferi nord. Per tant, si algú vol preparar les vacances de l'hivern per anar a veure aurores, doncs...
Que les prepari.
Encara, tot i que acabem de sortir del màxim, no vol dir que de cop i volta el Sol s'apagui, sinó que l'activitat baixarà, però sí que és un bon moment per planificar les vacances d'hivern. Per això volia treure el tema ara. I també tenir en compte que justament si busqueu informació d'aurores per internet, ara trobareu moltíssimes fotografies, vídeos, tours guiats, però clar, tingueu en compte també que l'activitat està baixant. Per tant, el que seria l'hivern 2026-27, se'n podran veure? Sí. Seran tan espectaculars com l'any passat, o com fa 2 anys, o aquests 2 últims hiverns? No serà tan espectacular, però encara se'n poden veure. Vull veure el màxim espectacular, doncs sí que ens hauríem d'esperar ja uns 10 anys.
Clar, és el que estava pensant.
35, haurem d'esperar això per poder veure realment quelcom molt espectacular, a no ser, això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, que hi hagi alguna variabilitat dins l'activitat del Sol. Per exemple, el màxim del Sol havia de ser aquest passat hivern, però es va adelantar un any. I justament va coincidir que jo vaig tenir la sort d'organitzar un viatge per anar a Tromsø, que és una ciutat que hi ha al nord de Noruega, que hi ha un vol directe justament Barcelona-Tromsø, per si a algú també li interessa, i vam poder veure unes aurores increïbles, però espectaculars. Realment que amb el mòbil, en vídeo, en temps real, que es veia tot el cel de color verd, la neu era de color verda, de que reflexava la llum, i és realment espectacular. I realment és una experiència que val molt la pena.
Parlaves abans, no?, de que en principi hi ha aquesta massa que impedeix que aquestes partícules ens causin dany a nosaltres.
El nostre camp magnètic.
Exacte. Aquest camp magnètic, si no existís, quines conseqüències tindrien aquesta activitat per nosaltres com a vida humana?
És una molt bona pregunta. Ho tindríem complicat per estar aquí. Realment, tinguem en compte que aquestes partícules... El sol és molt bèstia. Això ja havíem parlat alguna altra vegada, i perquè ens posem en context, imaginem que el Sol és una esfera tan gran que per anar d'un costat a l'altre, per travessar aquesta esfera d'una vora a una altra, passant per al centre, necessitaríem, el nostre planeta ocuparia l'espai, o sigui, necessitaríem 1000 vegades el nostre planeta per anar de costat a costat.
Mare meva.
1000 vegades. Això, si anem a buscar en quant a volum, si imaginem una esfera... quantes vegades el nostre planeta cabria dins del Sol, hem d'anar-nos-en a 1 milió. Si dins del Sol cabria 1 milió de vegades el nostre planeta. El Sol és molt gran. Per sort el tenim a 150 milions de quilòmetres, està a una distància prudencial. Si el tinguéssim més a prop, les temperatures pujarien molt més i seria molt més difícil la vida. Si estiguéssim més lluny, la temperatura seria massa baixa
per poder viure.
I, evidentment, doncs, tindríem que l'aigua líquida es tornaria gel i, per tant, tampoc no seria possible la vida tal i com la coneixem. De fet, Venus, la Terra i Mart estan en el que seria la zona d'habitabilitat que se coneix. Venus té una història, a part que ja n'hem parlat, que té un vulcanisme tan actiu que és impossible viure-hi. Mart, jo crec que és qüestió de pocs anys que trobem restes o que trobem vida bacteriològica a Mart. Jo no ho descartaria. No s'ha trobat res encara. Ja s'hi ha trobat aigua en forma de gel, ja s'ha trobat restes d'aigua líquida. Jo crec que això en uns anys es podria trobar el cop. Si anéssim ja més lluny, el Sol ja no arriba prou energia del Sol com per mantenir la temperatura i, per tant, ja no seria viable. Però clar, nosaltres aquí tenim el Sol a aquesta distància, el Sol és molt bèstia i emet molta energia. Aquesta energia pot ser en forma de llum, cap problema, pot ser en forma de calor, estem a la distància perfecta, emet certes radiacions, rajos X, rajos gamma, que són perjudicials per la vida. Si realment tots els rajos ultravioletes, tots els rajos X i tots els rajos gamma que arribessin del Sol arribessin a la superfície terrestre, la vida no seria possible. Directament la vida no seria possible. Gràcies a una capa d'ozó i gràcies a aquesta magnetosfera que tenim, estem protegits. I aquestes partícules, que ja són cossos, cossos sòlids, podríem entendre'ns entre cometes, que arriben, doncs també estan, els havien al camp magnètic, però si arribessin a la superfície terrestre també seria com si caigués foc directament a la superfície terrestre. La vida seria directament...
impossible.
No vull dir impossible, però molt, molt difícil.
Doncs...
què passa? Que si ara... o sigui, per tant, podem estar contents de que tenim aquestes proteccions.
Sí.
El problema és què passaria si ara, per exemple, argument de pel·lícula americana, si ara de cop i volta el camp magnètic desaparegués. Primer de tot, els primers que... anava a dir una... pringarien, podríem dir, si em permets l'expressió, serien tots els aparells electrònics que tenim. Satèl·lits artificials, tots fregits. Tota la tecnologia, tots els circuits elèctrics i electrònics, cremats, literalment. Literalment es cremaria tota la tecnologia, tot el que tindrem d'ordinadors, mòbils, tot això quedaria totalment cremat. Per tant, sort que tenim un camp magnètic. També s'ha de dir que el camp magnètic no s'apagarà d'un dia per l'altre. El nostre camp magnètic es produeix perquè tenim, el nostre planeta té un nucli que conté molt de ferro i que està girant, i el fet de tenir un nucli de ferro que gira, tenim un camp magnètic. Per tant, per deixar de tenir camp magnètic, el nucli de la Terra s'hauria de parar de cop. Això no passarà. Això no passarà. Però sí que el que pot passar, i ha passat, i, de fet, hi ha sistemes de contenció per si torna a passar, és que arribi una tempesta de solar tan bèstia que realment el camp magnètic no tingui prou força com per desviar-lo cap als pols o per directament desviar-la cap a l'espai. A vegades passa, o sigui, hi ha el que el Sol expulsa grans quantitats de massa, que es coneix com a ejeccions de massa coronal, el CMM, les seves inicials en anglès, que bàsicament és un grapat de material de la seva atmosfera que l'expulsa a l'espai. Evidentment, si se'n va cap a l'espai exterior, cap problema, però si justament va en direcció de la Terra, ens podríem trobar que primer els satèl·lits artificials en patirien les conseqüències, podria passar que veiéssim aurores a latituds poc habituals, com va passar justament l'any passat, que... quan vam veure aurores des de Catalunya.
Ara estava pensant, dic, recordo aquelles imatges, que era estrany, vull dir, es va dir, però, clar, si té aquestes conseqüències, la veritat, allò, bueno...
Mira, he de dir com a anècdota personal que quan va haver-hi aquelles aurores que es van veure des de Catalunya, jo estava justament de viatge prop de l'Equador i, per tant, no vaig veure ni una. No van arribar allà... Els meus amics m'anaven enviant fotografies des de Palafrugell, també amics que tinc a Anglaterra m'enviaven fotos d'aurores i jo pensava, vale, estic a l'Equador, ja aquí està. No veig res. Però bueno, és el que hi ha, és el que passa.
Sí,
per tant, ens trobaríem això. De fet, com et comentava, ja hi ha un sistema de vigilància 24/7 al Sol. Se sap perfectament quan arribarà una ejecció de massa solar, quan arribaran doncs, aquest vent solar, que també se li diu, de partícules carregades. Per tant, sabem en unes hores o alguns dies, fins i tot d'antelació, si com podrem veure aurores o si ens hem de preocupar pels satèl·lits. Els satèl·lits artificials estan preparats per quan arriba una ejecció de massa solar, girar-se, tenen una part protegida, es giren, diguéssim que els vingui per darrere, queden protegits i després es tornen a orientar. Però perquè hi ha un sistema de vigilància continu i, per tant, podem estar tranquils. Sí que és veritat que l'any 1880 i algo, ara no puc dir-te-la exactament, va haver-hi un esdeveniment que es deia l'esdeveniment de Carrington, que va haver-hi una explosió solar tan bèstia que els telègrafs
van deixar de funcionar.
Tecnologia antiga, es cremaven. Es van cremar.
Mare meva.
I es veien aurores fins i tot en ple dia, per això volia lligar-ho amb el que havíem vist anteriorment. Com que no era una societat molt tecnològica, no va haver-hi un gran problema més que aurores gairebé tot el món. Si fos ara,
Bueno, veuríem.
Tindríem els problemes amb la dependència que tenim de la tecnologia.
Exacte.
Ara això, tindríem unes aurores espectaculars, això sí.
Sí, sí, no, això fantàstic. Però de moment, si volem veure aurores, ens haurem d'esperar allò el proper hivern o fer aquest viatge austral i anar fins al sud del planeta Terra per poder-les veure. Francesc, hem de deixar-ho aquí, que avui... Avui hem allargat i crec que el tema també feia falta tractar-lo més.
Doncs moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat de nou i en parlem de nou la setmana que ve.
Exacte, en seguim parlant. Que vagi bé, Francesc. Adeu.
Adeu.
Arribem ja al final d'aquest supermatí de dimecres 20 de maig del 2026 de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Abans de tancar, però, Isaac Vilà, què ens espera el temps avui?
Avui dimecres tenim una situació marcada per aquests intervals de núvols al matí, però que el sol guanyarà terreny al llarg de la tarda. Ara mateix amb una temperatura força suau, valors entre els 16 i els 18 graus, poc fred en general, i al migdia esperem valors molt més suaus. Un dia preestiuenc.
Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a les 8 del matí, aquí al Supermatí. Que vagi bé. Adéu-siau.